En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Qui ens parlarà avui de la Ruta de la Seda és una persona que no sé si és especialista en la Ruta de la Seda, però segur que en sap moltíssim d'aquest passat, sobretot asiàtic. És la doctora, hem tingut la sort de tenir-la altres vegades amb nosaltres, la doctora Dolors Folch, professora d'Història de la Xina a la Universitat Pompeu Fabra. Moltíssimes gràcies, doctora Folch, per ser un altre cop aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
Bon dia a vosaltres.
Es pot dir que la Ruta de la Seda és el gran mecanisme de globalització del passat?
A veure, la Ruta de la Seda comença, si entenem per Ruta de la Seda, una sèrie de camins comercials que connectaven l'Orient amb l'Occident, això és més antic, és tan antic com la història. És a dir, per exemple, els xinesos, la Xina del Nord, no és, el blat no és originari d'allí, i tenien blat uns quants mil·lennis abans de Crist. És a dir que estava, bé, imagina't, una cosa més vistosa encara, la cara de Tutankamon, aquella màscara d'or fantàstica,
sí,
que té unes tires blaves en aquí, allò és lapislàzuli, allò ve de l'Afganistan. És a dir, estem parlant del 1400, més o menys, és sí, Tutankamon.
Abans de Crist,
sí. Doncs, clar, ja en aquell moment això estava clarament fet. Ara, la Ruta de la Seda va existir en una primera instància entre Xina i la Índia, que és, diguem-ne, el tronc principal de la Ruta de la Seda. Però després, quan es van constituir imperis importants en els dos extrems del continent euroasiàtic, l'imperi Han a la Xina i l'imperi romà a l'altra banda, clar, aquí es va produir una certa connexió que fonamentalment era que la Xina exportava seda i els romans
la pagaven. Bàsicament aquesta era la connexió.
En desesperació sí. dels romans, de Plini i tots aquests que clamaven desesperats que allò era una sagnia tremenda, tantíssima seda arribant cap allà.
No és casualitat, a més que dins dels... l'imperi romà es divideix en un moment determinat per qüestió pràctica en dos imperis, l'imperi romà d'Orient i el d'Occident. El ric era el d'Orient, no era pas el d'Occident. El d'Occident que nosaltres tenim on va néixer, diguéssim, Roma, nosaltres mateixos, Hispània, etcètera, no era la banda rica. La banda rica era l'altra, la que tocava al final de la Ruta de la Seda.
I la que va subsistir, perquè els altres es van desfer en una sèrie de petits regnes bàrbars que no tenien molt poca riquesa, però en canvi la part oriental és l'imperi bizantí, i Justinià, i l'Església...
I que dura mil anys més.
Sí,
poca broma, Poca broma, dura fins al segle XV.
Allí hi havia les terminals que arribaven, que allí sí que arribaven terminals. Palmira era una d'elles i era un centre comercial important. Perquè connectava la ruta aquesta de la seda, que venia, de les espècies que venia d'Orient, amb la ruta de l'encens que venia d'Aràbia. I això connectaven aquestes dues coses i tothom volia l'encens, perquè els déus aquests del continent euroasiàtic poden ser molt diferents, però tots fan la mateixa olor, que és l'olor de l'encens. Això... I després, tot el que portaven els xinesos, sobretot la seda, però també el jade, lapislàzuli, en el fons eren senyals d'estatus, i la classe alta ha tingut sempre molta necessitat de distingir-se. També ho té ara, no? Vull dir que els Rolex, l'Apple Watch...
La pedra del lapislàzuli és l'equivalent de la riquesa de les classes dirigents d'abans?
No, lapislàzuli era una pedra absolutament... No. Continua sent.
És preciosa.
Una pedra reservadíssima.
No és una pedra preciosa el terme tècnic, sinó que és molt bonica. A més, té un blau preciós.
Te la trobes als imperis d'Amèrica Llatina, els Incas, els Maies...
Però aquesta ve d'un altre lloc, eh?
Però vull dir que també és una pedra preciosa per ells.
Sí. No, és que ho és. A més, la d'Afganistan està batejada de puntets d'or i quan s'utilitza en pintura és un blau fantàstic.
Magnífic, sí.
Fantàstic.